Doncs donem la benvinguda a la professora Assun Llena. Benvinguda, moltes gràcies per haver vingut. La professora Assun Llena és doctora en pedagogia, és professora del Departament de Teoria i Història de l'Educació a la Universitat de Barcelona, és membre del grup de recerca de pedagogia social per la cohesió i la inclusió i ha estat codirectora de la col·lecció de llibres d'acció comunitària i socioeducativa de l'editorial Graó. I té una llarga experiència en el camp de l'educació social, serveis socials i desenvolupament comunitari. És membre de la Comissió Executiva de la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social i ella ens mostrarà una visió més crítica i donarà peu doncs, a debat sobre el tema del voluntariat. No? I ja veieu doncs, que la seva ponència es titula Llums i ombres de l'acció comunitària, professionals, voluntaris i ciutadania. Moltes gràcies, Assun, per ser aquí.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per la invitació i per donar-me l'oportunitat de posar sobre la taula alguns elements per debatre. Sé que em poso en un terreny una mica d'aigües, no? Movedissa o d'arenes movedisses, si voleu. Perquè, clar, veniu tots del voluntariat i potser hi ha coses que ens hem de repensar i de revisar. Potser. Tots, sempre, això és inevitable. Vagi pel davant, de tota manera, el reconeixement al voluntariat i a totes les entitats que s'hi dediquen, perquè és una feina que realment és molt important. El número de voluntariats ha anat increixent-ho i realment gestionar el volum de voluntariat i fer que tot això rulli no és una tasca gens senzilla. I és cert que el voluntariat aporta i pot aportar moltes coses, però tot i així, hi ha coses que encara ens hem de pensar i encara el terme voluntariat té moltes connotacions i encara moltes vegades el mirem i depèn des de quina ideologia el mirem, no? El veiem o el tildem o l'analitzem de formes diverses. Jo us he portat una presentació una mica complexa d'imatge perquè o de construcció de quadres i tal, perquè no és fàcil explicar el que intentaré posar sobre la taula en poc temps. Ho intentaré, a veure si me'n surto. Si no, després ja veiem com ho fem. Val? Primer de tot vull que us poseu, ja que estem a Girona, no? Ens inspira Dalí, el surrealisme, i pensem una mica en que estem en un moment de transició i de canvi. Bauman fa molt temps que ho deia i ens va deixar aquesta herència, no? De que allò de la societat líquida, l'amor líquido, tot era líquido, però sí que d'alguna manera un dels elements interessants d'aquesta liquidesa és que precisament quan venim d'una estructura, d'una manera de fer i d'estar en el món i l'hem de canviar cap a una altra, és molt difícil. I una de les formes en què això és possible és a partir de liquar les estructures existents. Liquar-les, no? Perquè siguin maleables, perquè siguin flexibles i les puguem transformar en alguna altra cosa. Però clar, quan una cosa se vuelve flexible i maleable, se toca con otros, se roza, se mezcla, se desdibuja i això, ostres, és complex, ens fa por, es genera moltes pors, moltes inseguretats, perquè ja no tenim les seguretats que teníem, d'on nos cogemos, hacia dónde resbalamos, no? I els que ens hem de moure, doncs clar, com les arenes movedices, se nos traga, nos engulle, nos lleva, no? I no sempre és fàcil tota aquesta. Per tant, quan parlem de tot això i volem parlar d'acció comunitària, hi ha gent que diu que l'acció comunitària s'està morint, que ara hem de parlar de lo comunal. I si parléssim amb Xavi Domènech de los comunes o si parléssim amb algunes teories de les noves esquerres, que sempre anem parlant de les noves esquerres, sempre hi ha noves esquerres, no? Però quan anem parlant de les ideologies que anem buscant un lloc diferent del centre, no? I cap a l'esquerra o cap a un altre lloc, doncs ens trobem amb discursos i a vegades els purismes també ens perden. No? Però això vol dir que en aquest moment de canvi i transició hem de repensar com a mínim la comunitat. La comunitat que tenim ja no és la que tenia, ja no ho és, ni ho tornarà a ser. Com serà? Pues no ho sé, però des de luego la que era no és. Tot i així hi ha coses que són permanents i que estan. I volia començar per aquí, no? Parlant de la comunitat una mica, abans d'entrar a parlar d'acció comunitària i de parlar dels sectors que s'hi mouen. Per això parlo de llums i ombres, perquè Jo crec que sempre estem en el claroscuro, no? No acabem de trobar encara, no, els colors nítids, perquè estem en un moment de canvi i transició molt important. Aleshores, és una comunitat, les persones hi són, segur que hi són. Parlar de comunitat és parlar de persones. I parlar de persones que s'organitzen, que relacionen i que s'organitzen, i per tant comunitat també vol dir estructura, també vol dir estructura i vol dir organització. I vol dir béns, i vol dir recursos, vol dir tota una sèrie de qüestions que s'aglutinen, però aquest aglutinament d'aquesta comunitat està prenent colors i formes molt diverses. Només cal pensar que hi ha tota una sèrie de qüestions que han fet que les nostres comunitats s'hagin transformat i siguin multicolors. No hem arribat al mestissatge, però estem en un moment de molta diversitat, de molta diversificació també. I això vol dir que podem parlar de comunitat, però també podem parlar de comunitats. Podem parlar de comunitat de pràctica, o de comunitat de veïns, o de comunitat territorial, o de comunitats dintre d'una mateixa comunitat, no? Sobretot amb tot el moviment, tota la mobilitat, tenim... L'altre dia deia, no, és que los dominicanos vamos a comer, no? L'altre dia uns veïns de Sant Adrià que havia un problema amb la vida medià entre els llatins, no? Mediando con latinos. I dius, bueno, perquè els dominicans i els hondurenys, no sé què els havia passat, i llavors estàvem allà, perquè dintre de la comunitat teníem la comunitat hondurenya, la comunitat dominicana, que no, hi havia un element. Per tant, aquesta comunitat, que està farcida de relacions, de nexes, d'interaccions, que es donen un territori, que els límits, inclús territorials, varien, perquè resulta que un pot tenir com dos comunitats. Jo puc estar a la meva comunitat en la que vic i treballo quotidianament, però pertany també a una comunitat i a través de les tecnologies interactuo i tinc una vida activa en una altra comunitat, en un altre context. No? Jo vaig viure 8 anys, 7 o 8 anys a Romania, ja no ho recordo, i continuo, vaig crear tota una nova xarxa de relacions i continuo activa a Romania. Jo continuo opinant políticament i me meto en la red i digo i vaig a vegades me n'he anat allà quan hi ha una moguda. És a dir, les persones tenim una altra relació amb l'espai i el temps, i també les nostres pertenences, les nostres lleialtats també es divideixen. ¿Vale? Vull dir, perquè això complica la comunitat, però no només això la complica. La complica la mundialització de l'economia, la globalització, els papers dels estats són diferents, les organitzacions són diferents, també l'individualisme. Ha crescut l'individualisme, però també està ressorgint un sentiment de ciutadania, una demanda de més democràcia, no? Ho estem veient al nostre context immediat, que hi ha una altra mirada cap a una democràcia més participativa, on la gent vol ser part, vol ser reconeguda, vol ser tinguda en compte. Per tant, això també afecta en el nostre concepte de comunitat, en aquesta comunitat on després se suposa que passen coses i que hi ha accions i que no sé què. Però no només això, també políticament la comunitat s'utilitza i la comunitat també és un objecte polític i polititzat, i molt polititzat en algunes ocasions. I durant diferents moments, i ara no entraré en això perquè ja perdríem tota la resta de la xerrada, a explicar els estats del benestar dels que parlava l'Sping Andersen i algun home que s'ha anat alguna forma més d'estat del benestar que s'ha anat afegint, però sí que és cert que va haver-hi un moment en què l'estat del benestar, sobretot els estats més liberals i els estats conservadors, van estirar del voluntariat en la resolució dels conflictes o de la recerca de cobertura de necessitats dintre de les comunitats. Les mirades més conservadores, el que feien dir, no, l'estat no llega a tot i per amplificar pues, tirarem del voluntariat. I els conservadors i els liberals ja els hi va bé tenir una estructura i després ja veurem no? Com ha crescut tot això, el voluntariat, tota la superestructura que a un acte que antes era voluntari. Jo quan era petita feia acció voluntària perquè jo volia. No, articulada en el veïnat, no hi havia una superestructura que donava cobertura i que tal. L'estat del benestar, el voluntariat li serveix per desmantelar. I no vull culpabilitzar el pobre voluntari que fa la seva tasca voluntària en les entitats, però li ha servit com a excusa, no dic que, sinó que li ha servit com a excusa per poder anar desmuntant el sistema de protecció. Clar, del sistema del benestar, con la crisi, decimos, així que els socialdemòcrates eren diferents. Els socialdemòcrates deien, volem els voluntaris mentre muntem l'estat del benestar, després ja no, després ja tirarem, no? Però en tot això hi ha un moment en què es passa d'aquest estat del benestar a una societat del benestar. L'estat és conscient que no arriba, la crisi s'influeix també. No només la crisi, també el fet de que la gent demana més democràcia, s'ajunten dos elements, la gent que vol ser més part, i parlem d'una societat del benestar, una societat del benestar que com a idea no estaria malament si fos realment aquesta complementarietat en la qual hi hagués una corresponsabilitat entre les entitats, les administracions públiques, les empreses, la ciutadania, etc., que realment féssim aquest pacte de col·laboració i que entre tots arribéssim a aquesta idea de evitar les desigualtats, no? Aquesta lluita contra la desigualtat, una millor equitat, una justícia social, etc., etc., i que poguéssim treballar en aquesta direcció a partir de pactes i de consensos i d'acords de treball compartit. Clar, això tampoc acaba d'estar ben aclarit, i menys ara, no? que sembla que el poder econòmic també està envaint les esferes de l'Estat i que hi ha certes tensions que dificulten aquesta qüestió. Un altre element que es posa en joc, la democràcia participativa. És a dir, cada vegada més la gent no té suficient amb aquella democràcia representativa i demana més quotes de participació i demana estar molt més present. Clar, tots aquests elements, que podríem dedicar una xerrada a cadascun d'ells, d'alguna manera interactuen amb aquest teixit, en aquesta comunitat que cada vegada és més diversa, més colorida, més líquida, més flexible i que té moltes influències que les tiren d'una banda i d'una altra. Clar, què no podia faltar dintre de la comunitat? Ho hem dit abans, hi ha estructura, hi ha persones. Per tant, dintre de les comunitats que tenim avui en dia hi ha tot un seguit de persones que les hem de veure com a subjectes, per tant, com a persones amb capacitat de decisió, d'acció, amb potencialitat, persones que són agents i actors, és a dir, han de ser persones amb la seva responsabilitat, han de poder assumir la seva quota de responsabilitat. I per una altra banda tenim organitzacions, institucions, empreses públiques. Penseu que últimament s'ha posat molt de moda el tema de la responsabilitat social de les empreses. ¿Vale? Otra gran paraula que hauríem de veure si realment, en fi, o la ciutadania corporativa, que a mi cada vegada anem posant unes etiquetes. Jo crec que en aquesta recerca se nos ha vuelto todo líquido i estem intentant agafar trossets i etiquetar-los. I cadascú l'etiqueta des d'on pot, des d'on vol i en funció d'una ideologia determinada. I això ens està complicant bastant la vida. Però sí que és cert que hi ha tots els moviments, tota aquesta articulació, tot això estan a la comunitat. I llavors, clar, si volem fer acció comunitària, portem una càrrega, perquè la comunitat porta tota aquesta càrrega. I hem de ser capaços de situar-nos a la comunitat i llegir-ho, això. I veure-ho. I veure des d'on, i veure quines són les mirades que s'hi col·loquen, perquè s'hi col·loquen moltes i diverses. La gent es col·loca diferents ulleres per mirar-ho, i anem avançant. Però entrem, perquè volíem entrar als aspectes principals de la comunitat, les persones. No? I quan parlem de les persones que estan a la comunitat, en referència al tema que ens ocupa i al tema que us ocupa, les persones formen part d'aquest col·lectiu. L'altre dia parlava amb una persona que havia sigut presidenta de la FAP i deia que a ella li costava utilitzar el terme voluntari i que li costava molt perquè ella no sabia, bueno, el tema voluntari ni hablar, que no, que era activista i que ni hablar de plugin. Però per una altra banda també li feia pànic fer servir el nom ciutadà, ciutadana. Diu, bueno, llavors què diem, no? Quin nom fem servir? I em deia, veí o veïna. Bueno, veí o veïna des de la FAP potser sí, però no, persona, bueno, persona, persona humana, persona. Bueno, teníem allà una... Perquè clar, al final, jo com a persona humana, puc ser en un moment determinat de la... Bueno, en un moment no, hauria de ser ciutadana. Per què ella li feia por? O per què a molta gent ara li costa fer servir el terme ciutadà o ciutadana? Pues li fa por perquè el terme ciutadà o ciutadana està molt connotat del tema de la condició, una condició que algú t'otorga, no? Del reconeixement. El ciutadà o ciutadana des del reconeixement formal. És a dir, hi ha gent que no té accés als drets o als serveis i, per tant, podríem dir que no té aquesta, a nivell formal. Després, a nivell substantiu, sí, perquè jo puc exercir, però si no tinc accés als béns i als drets, es qüestiona molt el concepte de ciutadania que tenim heredat. El ciutadà és algú que és reconegut per la ciutat i que té dret a béns i serveis. I la condició de ciutadania comporta dos elements fonamentals, els drets però també les responsabilitats i les obligacions, cosa que durant molt de temps ens hem oblidat. Hem parlat molt del dret, que és cert, que els tenim i que els hem de defensar, i hem oblidat reprendre el parlar de responsabilitats. I en aquest sentit sí que crec que el treball que fan el voluntariat treballa molt des de la responsabilitat del voluntari, i això de recuperar la responsabilitat és un element fonamental. Però sí que és cert, que és veritat, no? Què passa amb els MENA? Què passa amb les persones sense papers? Què passa, no? Són ciutadans? No ho són? Si una persona ve de fora i està temporalment aquí, la podem considerar ciutadana aquí o no? Perquè com que la ciutadania ve, hem heredat aquest concepte als estats nacionals, està molt vinculat a la pertinença a un estat nacional. Clar, això complica una mica el tema. Però és que, a més, posem el cas que parlem de la ciutadania significada, significativa, no? La part substantiva, de que jo, per estar en un lloc, en un context, en un poble, en una ciutat, sóc considerat ciutadà, interactuo amb els meus veïns i se'm reconeixen la majoria de drets i responsabilitats. Però és que jo, com a ciutadà i ciutadana, també puc ser, i sóc, en moltes ocasions, un professional. Per tant, en la vida, en lo quotidià, lo professional i lo ciudadano interactuen. Després ho separem en parcel·les. Perquè com que ens han ensenyat des de petits a l'escola ja a posar les coses en caixes en les assignatures, doncs ens van molt bé les etiquetes i ens agrada molt tenir caixetes. Aleshores, sóc ciutadana, sóc professional, però és que potser jo també sóc voluntària, perquè resulta que, a més de tot això, sóc voluntària. I també se'n barregen coses aquí. I aquí tenim una altra vegada aquesta liquidesa de les coses que es barregen i que no sempre està clar on col·loquem els límits. També tenim les organitzacions, les institucions. Què ens ha passat amb tot això? Que al final vivim en una època, ja en un moment, en què ho regulem tot. Tot està hiperregulat, tot està legislat, quadrat, organitzat, tot té una estructura, i això que facilita, en alguns casos, també pot ser un corset amb alguns altres. No? Què ens passa? Que jo com a ciutadà, com a ciutadana, dintre d'un moviment social o dintre d'una entitat, però com a ciutadà o ciutadana faig una acció, una tasca, que és activisme i que és acció social i política. Perquè la meva responsabilitat és que les coses rullin, la meva responsabilitat també està en la presa de decisions, la meva responsabilitat té a veure amb que jo intento tenir un millor context. No? Per tant, faig aquest activisme, i ara ja hem tornat a posar etiquetes, tenim els ciutadans actius i els ciutadans passius, no? Els actius són els que fan, els que no, bueno, en fi. Però tenim aquesta tendència a l'acció des de la ciutadania més cap a l'activisme. I això no vol dir que jo quan faig activisme i quan faig acció social i política no estigui fent, no voluntariat, però perquè alguns ho diferencien, sinó acció voluntària. És a dir, estic dedicant un temps meu lliure a fer un servei per la comunitat o pel col·lectiu, per el que sigui. Però també, des de la meva assum persona professional, faig un treball i una acció professional que està també legislada i que també està regulada i està definida. I també, dintre de la meva acció professional, a vegades s'entrecreua un cert voluntariat, cada vegada més, per desgràcia, en el món professional, no? Però també s'entrecreua la meva part política. No puc separar, quan sóc l'assum professional, la meva part d'activisme polític tan fàcilment. És a dir, no està tan clar. I també, bueno, això ho dèiem, no? El voluntariat quan exerceix com a estructura. Alguns diuen que el voluntariat ara és un moviment, no ho sé. No? Però també s'ha de posar l'etiqueta de moviment social. Llavors, aquí el voluntariat s'estructura i com a estructura també es posa en funcionament. Però aquí no hem d'oblidar que en qualsevol cas, l'assum ciutadana, l'assum professional, l'assum voluntària, té interessos i motivacions, en qualsevol cas, diversos. I que tampoc sempre són tan clars i tan purs. És a dir, no sempre el voluntariat és perquè quiero salvar mi alma y me quiero sentir bien, o perquè estoy aburrida, o no sempre les coses són... A vegades els fas també per un interès, el voluntariat, i l'acció ciutadana o l'acció professional. És a dir, que tots aquests elements s'interrelacionen. I nosaltres estem sempre i tenim molta atenció perquè volem posar-hi ordre. I ho volem limitar, i ho volem classificar. I ja veurem, eh? Ja veurem si ens en sortim. Dit això, la comunitat la tenim allà, amb aquest sidral que tenim de comunitat, cada dia més diversa, complexa, amb l'herència que comporta i tal. Les persones i les institucions que aboquen a dintre de la comunitat fan tasques diverses en funció de si estan més en modo, no? Me pongo en modo ciudadana, me pongo en modo professional, me pongo en modo voluntària, no? Però sigui com sigui, durant molt de temps hi ha hagut un debat importantíssim sobre això de lo comunitario i lo que passa en la comunitat, no? I aquí tampoc ens hem posat d'acord, eh? Ni ho fem ni sé si ho farem. Però hi ha hagut un debat durant molt de temps que es parlava del desenvolupament comunitari, després el desenvolupament no ens agradava perquè la idea de desenvolupament ens remetia a tot el tema més economicista, més de creixement, d'una mirada des del desenvolupisme, etc etc. Però llavors va aparèixer Seni, Amàtria Seni, la Marta Nussbaum amb el tema de les capacitats i vam dir, ah, potser sí, perquè clar, el desenvolupament també ens remet, no?, el desenvolupament de capacitats i potser el desenvolupament humà ens ajuda a desenvolupar la comunitat. Però la veritat és que no hem acabat de trobar el nom. Es va acabar una mica avançant dient, bueno, parlem d'acció comunitària perquè sota el paraigües de l'acció comunitària no es cabe la dinamització comunitària, l'acció que fan els veïns independentment. És un terme suficient ampli, paraigües, que dona cabuda a moltes realitats. A la resta d'Europa parlen de community development, capacity building, empowerment, community empowerment, dinamització comunitària. Hi ha un munt de terminologia que vol aglutinar una mica la idea aquesta de que, no, allò que diuen també de los catalanes que hacen cosas, pues esto, la comunidad que se junta y hace cosas y las hace conjunto y con un objetivo, ¿no?, compartido. Això fa uns anys, no?, el Rebollo, la gent de l'IGOP, quan han treballat molt amb el tema dels plans comunitaris i tot això, parlaven, feien una definició molt simple, que sembla molt simple, no?, que sembla molt simple, i no?, allò que deia, gente que se organiza para hacer cosas conjuntamente, trabajar colectivamente, objetivos colectivos. Això alguns ja diuen que està fora de... que no, que això ja no ens serveix. Que ara hem de mirar a altres formes d'entendre, de veure, i que hem de pensar més en lo comunal, hem de recuperar lo comunal. Jo recomano, si algun dia teniu ganes i temps, que llegiu un llibre des del feminisme, del feminisme de la Federici, que es diu El Calibà i la Bruixa, que és interessant perquè planteja una mica tot un tema, bueno, quan es van, els boscos que eren comunals es van privatitzar i retornar, com es feia la gestió del bé comú i tot això. Clar, vivim en un moment que també ha aparegut una altra teoria, la teoria del bien comú, por en medio, no? I tots aquests elements es van sumant i clar, quan hem d'anar a parlar d'això, que sembla fàcil, de dir vamos a ponernos todos juntos, a trabajar conjuntamente y colectivamente no? per un objectiu compartit i a partir d'aquí això ho considerem comunitari, les coses se'ns compliquen. Se'ns compliquen perquè hi ha hagut, o hi ha gent que té la sensació que hi ha hagut un desembarque en lo comunitari dels professionals. ¿Vale? I llavors, lo comunitari se lo han tal, la psicologia comunitària, des de l'educació social, des del treball social, des de la salut comunitària, des de... Llavors, han emergit tota una sèrie de professionals i han ocupat un espai que alguns diuen que el van haver d'ocupar perquè teníem una ciutadania anestesiada, perquè havia crescut l'individualisme i perquè havíem de recuperar la comunitat. Altres pensen que hi ha una intencionalitat política des de l'administració d'exercir un control. Aquí cada un pot escollir on prefereix situar-se. Probablement és una confluència de les dues coses. Hi ha hagut, és veritat que hi ha hagut un moment que la comunitat, precisament pels canvis, s'ha descol·locat, i és veritat que hi ha hagut un moment d'una certa apropiació per part de l'administració. Els plans de desenvolupament comunitari a Catalunya. Jo no sé si els coneixeu, però jo tinc dubtes, moltes dubtes de molts, de que siguin plans de desenvolupament comunitari. En fi, és veritat que no hi ha acord, però el que sí que és clar és que l'acció comunitària s'ha convertit en un recurs polític, però també un recurs de la política. És un recurs polític, com a comunitat el podem utilitzar, però al mateix temps també és un recurs de la política. Jo us volia comentar que dins d'aquesta cosa de l'acció comunitària hi hauria com diferents coses que són interessants i que en algun moment haurem de repensar. Per una banda, moltes vegades el que ens hauríem de plantejar és que està molt bé que els professionals treballin a la perspectiva comunitària, perdó, en el treball comunitari. Està molt bé que la comunitat s'activin els professionals i que treballin conjuntament amb la ciutadania. Però hi ha una manera de fer que jo anomeno perspectiva comunitària, que vol dir com jo, des del meu servei i des de la meva entitat, sóc capaç de treballar des d'aquesta perspectiva comunitària. És a dir, com amplifico el que jo faig incorporant a la comunitat a la meva tasca. Com jo treballava d'educadora de carrer fa uns anys a Serveis Socials a Barcelona i treballava a la Barceloneta. Què feia? Pues, com a educadora de carrer intentava implicar els joves en la vida comunitària i anava a trucar a la porta de l'Associació de Comerciants i li deia, escolta, quan necessites un aprenent, demana'm els xavals que tinc jo aquí que estan en aquesta situació. O mira, tu, que esteu fent la colla de diables, fem no sé què. Va, anem a muntar una activitat amb l'escola. No? Aquesta perspectiva d'obrir-te a la comunitat i de ser un actor, convertir-te, exercir una ciutadania corporativa, que dirien les empreses, que els agrada molt, és a dir, exercir tu, com a entitat, la teva part de ciutadania, no? La responsabilitat amb la comunitat amb la que estàs i amplificar la teva feina cap a la comunitat incorporant-la a la tasca quotidiana. També accions organitzades, la comunitat pot fer accions organitzades, com diversos veïns per coses concretes s'organitzen i treballen. O l'activisme, no? Com l'acció comunitària pot acabar sent una reivindicació d'un barri perquè se quejan, que esto passa molt, no? Lo típico. Sala de Benopunción, seguro que la comunitat s'articula aquí, l'activisme, la gent es posa les piles perquè normalment ens aglutinem quan hi ha un problema, quan hi ha una situació realment complexa. Però també hi ha temes de bon veïnatge. La típica ajuda dels veïns entre veïns que s'ha de poder potenciar. És a dir, a vegades no fan falta les superestructures per generar processos comunitaris que puc impulsar des de la meva institució, des del meu servei, des de l'administració, etc. I guardo pel final el PDC, els plans de desenvolupament comunitari, aquesta mirada que ha sorgit molt de dalt a baix. Quan l'acció comunitària sorgeix de dalt a baix, difícilment la comunitat se'n farà. Se n'apropiarà, se la farà seva, perquè al final no deixa de ser un guiatge. Per això molta gent ara diu tinc problemes amb el concepte de ciutadania, tinc problemes amb el concepte de voluntariat, tinc problemes amb el concepte d'acció comunitària, perquè sento que m'han guiat, m'han portat pel nas, ha vingut han desembarcado, no? El tècnico comunitari, perquè ara tenim tècnico comunitari, tècnico de participació, tècnico de no sé quantos, llavors han arribat tots aquests tècnics y bueno, pues como ha venido el técnico, me voy a descansar un rato, que ya el técnico vaya tirando, que luego ya me sumo. Aleshores, en algunes ocasions, jo no dic que no siguin necessaris, el que hem de pensar com. I ja que tenim els recursos, no els perdem, per favor, que els perdem tots prou. No? Però sí que potser hem de repensar com articulem tot això i com permetem que això que passava abans del bon veïnatge torni a sorgir i torni a emergir. I en aquest sentit, sempre ens hem de plantejar qui proposa l'acció comunitària, qui la lidera, d'on surt, qui pren les decisions, de qui se l'apropia, a qui li pertany. Això és molt important, perquè al final aquell que la sent seva és el que actua. Si jo no m'ho sento meu, difícilment em posaré a actuar. No? Abans deia la Sílvia parlar del sentiment de pertinença, no? Que es desenvolupa, l'important que és aquest sentiment de pertinença per poder, no? Interactuar en sentit amb un context, amb un territori, amb una comunitat. En aquest sentit, podíem estar d'acord que l'acció comunitària, aquest paraigua és tan ampli, sí que hi ha unes coses que pretén o que treballa per generar processos. Jo crec que l'acció comunitària ens és molt útil, vingui d'on vingui, per endegar processos que ens permetin la transformació, la creació i el desenvolupament. Com transformo la meva comunitat? Com ens articulem col·lectivament per transformar el nostre context en un context millor? Per canviar una situació problema en una situació més desitjable, no? Com fem créixer la nostra comunitat, com creixem en cultura, en educació, en el que sigui, en el que vulguem. Però hi ha un altre element fonamental que jo crec que aquí les entitats tenen un paper superfonamental, que és amb el tema de l'enfortiment. A l'enfortiment, la potenciació o l'acompanyament als processos d'empoderament de la ciutadania. Si és cert que aquesta ciutadania s'ha desvinculat, s'ha acomodat, està en aquest procés d'individualització, està en la lògica del consum, o hi ha un, no, el llibre aquell, ara no me'n recordo l'autor, que parlava de la societat com un gran supermercado, com un centre comercial, i com, no, treballem perquè aquesta ciutadania retorni, no, al paper que li correspon d'actor a gent, com fem, com l'acompanyem en aquest procés d'enfortir-se i de poder liderar el seu propi procés. I l'altre tema és com treballem els elements d'inclusió i cohesió fonamentals en una societat com aquesta, que en aquest moment està en aquesta liquidesa i en aquesta barreja de colors i de reteixir-se de nou. No? I per tant, aquí probablement també fan falta reforços, perquè és cert que l'administració no ho podrà cobrir mai tot. Per tant, sempre hi haurà espai perquè la ciutadania i el voluntariat puguin treballar. Per això jo algunes preguntes que, per no allargar-me molt, i per passar a la segona part, diríem, deixar-vos sobre la taula. S'ha convertit l'acció comunitària en una acció unidireccional? Hem acabat convertint-la en algo que va des de les entitats o des de l'administració a la gent? De qui és l'acció comunitària? Podem parlar de diferents tipus d'accions que impliquen a les comunitats? O no? Tenim ahí els plans de desenvolupament comunitari o l'acció comunitària que es fa des de les estructures, tenim el voluntariat i el que més, ja, nada. Perquè, a més, com que el nostre estat ho ha regulat tot, ara ja tenim reglaments de participació, per una banda, en els ajuntaments, i quan es va regular el tercer sector també es va regular la llei de voluntariat. Vull dir, van aparèixer al mateix moment, tercer sector, llei de voluntariat. Bum, dius, ui, no, tot això, quina estratègia hi ha aquí? I per altra, ha de tenir un paper el tercer sector, en tant que, clar, el tercer sector és un actor social, econòmic, perquè mou una quantitat de diners, i no només el que no mou, el que estalvia, que això no es compta. I això és molt important, és a dir, hi ha tota una quantitat de diners que s'estalvien, que també és un cost, i que s'hauria de comptabilitzar. I quin paper ha de tenir el tercer sector? Ahí os lo dejo, a veure. Potser podem, no? Bé, trobem, llavors, sabem que hi ha llums i ombres amb l'acció comunitària. Tenim clar que no és tan, no todo es oro, no, allò que diuen no és todo oro lo que reluce, però anem a l'altra banda, no? A les persones, als professionals, la ciutadania, etc, etc. Tenim aquí tres, jo no sé si són activitats, si són situacions, però tenim allà, i sabeu que ja m'agrada molt la Mafalda, perquè bueno, sempre té alguna frase inspiradora, i és veritat, ja està bé, és que en aquesta societat tots quieren ser el padre, no? És del paternalisme i aquesta... El paternalisme i el poder, no? les dues coses. Sempre hi ha algú que quiere... No? De aquí pivota tot. Jo no sé de qui ha de pivotar. Probablement, continuo pensant que no hem de voler posar límits molt rígids, però sí que els hem d'establir, entre aquestes tres figures, rols, si voleu, no? Que pot tenir una persona en diferents moments i en diferents llocs de la seva vida. Per tant, tenim la ciutadania per una banda i tenim els voluntaris a l'altra, els professionals els deixem aquí al mig, de moment ja en parlarem, però sí que és veritat que tot això ho tenim hiperregulat, les professions estan regulades, les funcions professionals estan regulades. Ara resulta que jo com a professional ja no puc accedir o ja dic no, és que a mi això no em toca. Quan altres vegades hem sigut més flexibles, però ara com ho hem hiperregulat tot, a mi això no em toca, li toca aquell, però aquell no té clar si li toca. Ara resulta que a mi no em toca, però el voluntari ha tocat això que em tocava a mi, ara el voluntari m'està traient la feina. Ui, és que ara la ciutadania està activant i està agafant un terreny que possiblement fos un camp de treball. És a dir, que hi ha una discussió de fons que en algun moment haurem de posar sobre la taula perquè al final es tracta d'arribar a acords i consensos, perquè no estarà mai clar. No estarà mai clar perquè recauen al si de la mateixa persona les tres posicions que ocupem en diferents moments de la nostra vida i, per tant, no aconseguirem que estigui clar. En aquest sentit, el que hem de definir és aquests rols, com els volem establir i què flexibilitzem, perquè també hem de ser flexibles. Estem parlant de que la societat és líquida, estem parlant de flexibilització, estem parlant no, de que cada vegada la gent és més movible, que s'adapta, hem d'adaptar-nos també, però també hem de ser flexibles. Aquests límits han de ser uns límits una mica porosos, una mica han de deixar marxa en aquesta possibilitat no, de cobrir en un moment determinat un espai. Per l'altra banda, hi ha elements que determinen. Jo crec que hi ha una diferència, potser m'equivoco, em podeu corregir o podem discutir, hi ha una diferència important entre la ciutadania, o jo la percebo així en el meu propi, jo mateixa, i en coses que he anat llegint i veient i algunes entrevistes que han fet a professionals i a ciutadania. Hi ha com una diferència important entre el que és el meu jo ciutadà i el meu jo professional i voluntari. En el meu jo ciutadà jo soc soberana. Hi ha limitacions socials, sí, i jurídiques, segur, però soc sobirana. En el meu jo professional i voluntari, al final tinc un encàrrec. Al final hi ha un marc de referència que és un encàrrec. Hi ha una frontera establerta i hi ha un límit establert. Que pot estar-hi també per la legislació i per les lleis de convivència, però és molt més ampli en el cas de la ciutadania. Per tant, el voluntari o la tasca de voluntari hi ha sempre algú que m'encarrega, hi ha sempre algú que des de fora em diu el que d'alguna manera he de fer. Jo poso a disposició el meu temps, jo poso el meu savoir-faire, jo poso el que sigui, però al final hi ha algú que organitza, que em determina, que em limita, que em controla, igual que amb la professió. I en aquest sentit anem de la mà. Per una altra banda, la ciutadania és més autogestió, és més la negociació, és més, no?, l'autoencàrrec. Hi ha un altre tema aquí, hi ha una altra qüestió. Hi ha una posició de corresponsabilitat. Jo com a professional i voluntari no necessàriament. Tinc un nivell de responsabilitat, però no sóc totalment corresponsable. Jo a la meva feina, el responsable pot ser la directora del departament, el degà, el rector. Jo tinc la meva porció, la meva... En el tema de ciutadania, jo demano una relació d'igual a igual, un altre nivell. I en aquest sentit penso que l'acció comunitària és fonamental, l'acció ciutadana, molt més que l'acció voluntària. Que es donarà inevitablement l'acció voluntària, però és molt important l'acció ciutadana. I per això jo deia que potser les entitats tenen un paper en enfortir aquesta ciutadania. Per tant, aquí hi ha tot un tema del procés d'empoderament meu com a ciutadà ciutadana, la meva capacitat d'acció, de decisió, no? Tota aquesta qüestió que es posa i s'articula. Vosaltres, en el títol de la jornada, parlàveu del voluntariat com una eina. Fixeu-vos la diferència. Per tant, si és una eina, vendrà el senyor bricoler, que serà el que manegarà l'eina. Algú mou l'eina. L'eina per si sola no fa res. És útil, és necessària, és important, però al final algú la manega i decideix per què la utilitza. No sé si és aquest el voluntariat del que volem parlar o volem parlar d'un altre tipus de voluntariat. Per tant, en aquest cas la responsabilitat vindrà vinculada a la funció que faig de voluntari i tal. En el cas de ciutadà vindrà la responsabilitat, és la responsabilitat que tinc amb els meus co-ciutadans i és una corresponsabilitat que tenim col·lectivament. Evidentment, tot això està condicionat per els diferents models i formes de participació que tinguem. I aquí hi haurà voluntariat que participa molt més, hi haurà entitats que el voluntariat poden decidir, que estan en els processos més decisoris, i altres que senzillament vinc aquí perquè tinc 3 hores, què puc fer? Digueu-me què faig, jo ho faig i me'n vaig. Vaig acompanyar una iaia al metge cada divendres i al no sé on, i ja he fet la meva tasca i jo estic contentíssima i vosaltres també, ja està. O no, o sóc un voluntari més implicat i que l'entitat em dona un altre espai. També són temes a pensar, a consensuar, a determinar i també a definir. L'acompanyament el faig jo o pot venir una treballadora familiar i dir-me no, a la iaia, al metge l'acompanya la treballadora familiar, vostè està ocupant la meva feina. Bueno, pensem-hi, parlem-ne. Potser aquí també hem de pensar en com l'estructura respon a això, és a dir, podem dir que ha d'haver-hi un acord de què es cobrirà i si, per exemple, ara, per dir un número, un 80% de tots els serveis d'acompanyament de les iaies les ha de fer serveis socials. L'altre 20% no, que l'Estat es compromet. Bueno, aquest 20% doncs, potser és un espai que el voluntariat o que la ciutadania, el veïnatge i tal, poden organitzar aquest altre 20%. Però això ha de quedar clar amb els acords. Perquè al final és un tema de clarificar a l'espai de cadascú. Bé, si estem d'acord que en els 3 elements fonamentals que volem aconseguir dintre de l'acció comunitària, és a dir, si pensem que l'acció comunitària, la llamem PI, la llamem com ens dé la gana, al final el que vol és transformar, desenvolupar, crear coses noves, etcètera, etcètera. El que vol l'acció voluntària és enfortir-se, no? La pròpia acció ajuda a enfortir. Si volem treballar la inclusió, la prevenció de l'exclusió, la inclusió i l'equació, inevitablement hem de posar en relació aquests 3 rols. I aquí se'ns obre moltes possibilitats. No? Aquí podem pensar, i ara em centraré més en els voluntaris, no? I aquí hi ha gent que no ho veu clar perquè diu que no hem de confondre, perquè hi ha un espai que és per la ciutadania, però aquí podíem veure en el voluntariat en dues potes, no? Una pota dedicada a fer tasques complementàries, és aquesta eina de la que parlava, no? Fer tasques complementàries, a confluir en altres professionals per donar-los un cop de mà i reforçar allà on no poden arribar, col·laborar amb certes propostes que estan, etc, etc, etc. I aquesta idea de complement, no? Pot ser aquesta eina, no? Que ajuda a desenvolupar la comunitat, a transformar, a créixer, a enfortir-se, que dona suport, no? Que està allà i dona un suport. Però també podem pensar en un voluntariat més actiu, un voluntariat que amb la seva acció voluntària és capaç de detectar i de reconèixer les situacions d'indefensió, de veure les persones que no tenen veu, perquè aquells no estan en l'acció comunitària. Les que estan pitjor no tenen temps, perquè han de sobreviure. I llavors, doncs, moltes vegades no poden. Algú poder pot, no? En nom d'aquesta gent, fer aquesta advocacy, fer aquesta defensa, fer aquesta part més reivindicativa. I jo crec que aquí trobaríem aquest voluntari enllaçat amb la ciutadania. No? És a dir, com em comprometo des del voluntariat cap a la ciutadania, perquè abans la Sílvia ho deia, és un aprenentatge molt bo el procés de voluntariat. I si una cosa està clara és que l'acció voluntària sí que serveix molt, l'aprenentatge i servei que està tan explotat últimament i tan reconegut i que hi ha molta gent que l'estudia, l'analitza i el treballa, sí que és cert que els processos de voluntariat amb la gent més jove els ajuda a reforçar la seva identitat com a ciutadans i ciutadanes, a reconèixer l'altre, no? a adquirir responsabilitats, a comprometre's, a sentir-se part, i aquesta vinculació és el que després permetrà que puguin desenvolupar més aquesta acció ciutadana, aquesta acció veïnal, depèn de quina posició ideològica ens posem, si estem més a la izquierda, más izquierda de los últimos tiempos, o si estem en un altre punt, no? Veurem que hi ha diferents formes de veure-ho. Però sí que se'ns obre en la interrelació entre voluntariat professional i ciutadania un gran camp de possibilitats. Que al final aquestes possibilitats tenen a veure en com ens posicionem en cada territori. És a dir, de quina manera totes les entitats i tots els voluntaris que comparteixen un espai territorial on conflueixen sentiments de pertinença, on conflueixen identitats no? compartides, etc, relacions, interaccions, quan confluïm en allà, com som capaços, com a comunitat, de pactar més enllà inclús, si em permeteu, del marc legislatiu, més enllà inclús del marc legislatiu, com a col·lectiu, i a partir de que la ciutadania s'involucri, com decidim col·lectivament què farem cadascú de nosaltres, com pactem les posicions que ha de tenir el professional, que ha de tenir el voluntari i que tindrà la ciutadania. I com deixem espai, com ens retirem, perquè sigui la ciutadania qui lideri aquest procés i qui el faci seu i qui el reclami i el reivindiqui. És a dir, com ens posem realment al servei de la ciutadania. I en aquest sentit aquí tenim un repte, no? I, bueno, i aquí continuem amb les preguntes, continuem preguntant-nos, però jo crec que l'única manera d'avançar és anar-nos preguntant i intentant respondre. No hi ha una resposta única ni vàlida per sempre, però sí que com a mínim el anar-nos interrogant, anar fent-nos preguntes, ens ajudarà una mica a avançar. No? I després, podem articular ciutadans i voluntaris? És possible fer aquesta doble articulació? Es pot articular aquesta idea del ciutadà actiu, activista, més polititzat, si voleu, més reivindicatiu, i els voluntaris compromesos? Perquè també des de l'esquerra hi ha molta, molt com repelús a vegades el tema de voluntari, perquè encara hi ha aquella idea de que el voluntari ve vinculat a l'església, el voluntariat més tradicional, no? Més vinculat a la part més espiritual, si voleu, o d'aquell que, bueno, té temps lliure i no sap què fer, el que té diners i mira s'entretiene, però a part d'això hi ha tot un altre, jo crec que hem avançat amb això, no? I que s'ha desenvolupat el concepte de voluntariat. Després, què volem realment, no?, de l'acció comunitària? Com a comunitat, com a col·lectiu? Aquest col·lectiu que estem aquí, què volem? Què volem? Perquè les típiques preguntes, que les fem sempre, per què, el per a què, per a qui, però sobretot allò que hem decidit pactar, quines implicacions té? Quines implicacions té a nivell organitzatiu? Quines implicacions té per a la ciutadania? Quines implicacions té per a la voluntariat, per a les entitats, per als professionals, per a les institucions? És a dir, de quina manera conjuguem això? I després què volem? Un col·lectiu de voluntaris ONGs molt estructurat i organitzat, amb aquestes grans plataformes que estan a nivell europeu, no? Tenim les plataformes supermacro tal, que pugui intervenir en unes àrees institucionalitzades, definides, establertes, etcètera, etcètera, no? I que depengui dels serveis públics d'una manera o altra, perquè al final les entitats del tercer sector depeneu molt del finançament públic, en moltes ocasions, no sempre, per sort, no sempre, i no tot. Llavors, estem parlant d'una mirada de la baix, i jo estic aquí, a veure, què hago? No? Què me mandes? ¿Dónde voy hoy? O si pensem d'un col·lectiu més autoorganitzat, més un col·lectiu comunitari que decideix i que té suport, i que se li dona un suport, i que se li dona... I que decideix, com, no? Allò que dèiem, ens posem d'acord i tal, i llavors diem, no, perdoni, nosaltres ens hem posat aquí tots d'acord i volem això. No ens ho digui, que nosaltres ja ens hem organitzat i el que volem és això. I si ho fem col·lectivament, i si arribem als acords col·lectivament, no els hi quedarà més remei que tragar. Per tant, potser... Perdó, ho he posat al revés. Bueno, ho he posat bé, bottom up. De baix a dalt, no? Nosaltres ja us direm el que volem i en tot cas vosaltres, que per això esteu aquí, perquè som nosaltres que us hem escollit i us hem votat, haureu de jugar a favor. Per tant, com articulem aquesta, no? aquest consens entre els diferents i com també treballem una ciutadania activa i activista. Que realment com definim cap on volem anar, i a partir d'aquí li podem dir treball comunal, comunitari, acció comunitària o PI, me da igual, però sí que és aquesta idea de com, no, articulem tot aquest treball, i això és una tasca que només la podem fer amb debat i diàleg. Per tant, foros com aquest són molt interessants, on us podeu veure, on us podeu trobar, però no només des del voluntariat. Aquí hauríeu de buscar socis, per dir-ho d'alguna manera, entre els moviments ciutadans, entre les associacions veïnals, tot i que les associacions veïnals, que es queixen moltes vegades, també s'han de revisar, perquè moltes vegades tenen una herència, no?, de partit o de sindicats o del líder de tota la vida que no deixa la cadira, és a dir, que cuidado, les associacions de veïns també, però sí que és cert que tot això ho hem de revisar, perquè estem en un moment de transició. Però és que no podem revisar-nos només a nosaltres, perquè vivim en una societat hiperconnectada. Ens hem de revisar en relació als altres. I això vol dir que ens hem de revisar mútuament. Per tant, faríem falta foros de debat on ens poguéssim trobar, i acabo, ens poguéssim trobar tots aquests per poder-nos repensar i per poder-nos definir i arribar a consensos que ens siguin útils per poder portar a terme la pràctica. Ja està. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Assun, per tota la presentació molt, molt clara i per haver, doncs, convidat a totes aquestes preguntes i totes aquestes qüestions, i també per haver, tot i les preguntes, també haver clarificat, no?, conceptes que a vegades, no?, és molt interessant, doncs, d'aquestes tres potes que tu poses tota l'estona, de ciutadania, professionals i voluntariat, i poder, doncs, bueno, obrir ara el debat. Si voleu algunes preguntes, suggeriments, crítiques, podeu estar d'acord, no, en part, etc. Si us sembla. Algú que vulgui trencar el gel. Segur que ha suscitat molts interrogants o... Sí, aquí.
Si vols. Moltes gràcies per la presentació, Assun. En tot cas, sí que com tècnics que formem part d'una entitat...
Saps que aniria bé també per tothom que diguéssiu de quina entitat veniu
perfecte.
O de quin ajuntament? O...
D'acord. Jo sóc el Ferran i vinc de l'entitat Casal dels Infants, que estem treballant aquí a Salt amb diferents tipus d'accions i de programes. Coincideixo amb tu plenament amb aquest aspecte que comentaves de com els tècnics, no?, hem ocupat l'espai comunitari, el territori, i com hem colonitzat tots aquests espais que haurien de ser espais ciutadans. Voldria saber una mica tu com si pots aprofundir en aquesta idea o si hi ha algun element més que a mi m'ha semblat interessant de comunitat anestesiada. No? És a dir, en aquestes situacions on realment hi ha hagut municipis o barris que han estat incapaços de gestionar tot un seguit de canvis, no?, molt de fons, molt estructurals, en les relacions territorials, de proximitat, identitat, no?, i com no han estat capaços, no només des de l'acció ciutadana, des del veïnatge o des del teixit social, sinó també a nivell de com les administracions han gestionat tot aquest, o no gestionat tots aquests canvis, no? Aquest és un aspecte i l'altre també compartim tu, efectivament. No? Al final, l'acció comunitària, els processos comunitaris són de la comunitat i els tècnics haurien de vetllar perquè això fos sempre així. No? I moltes vegades hem colonitzat i hem desapropiat a les entitats, el teixit, de la seva potència, de la seva capacitat de fer. No? I llavors omplim el territori de calendaris comunitaris, d'accions i no sé què, que s'aguanten perquè hi ha tècnics darrere i un cop allò desapareix, no? Desapareix tot, no s'ha treballat per realment crear un teixit arrelat, no? O tornar a nodrir tot això. I a tècnic, me'n recordo en una formació, hi havia algú que comparava el procés comunitari amb el Senyor dels Anillos, no? I és, l'anillo és mi proceso, no? I el tècnic comunitari o les entitats i tal, conformem això i ens acabem apropiant d'una cosa que en el fons no és nostra.
Comparteixo totalment les teves apreciacions, és que és veritat, ens passa molt. Eh? Jo també he treballat en el territori i m'ha passat això, no? Jo era la que estirava el carro perquè aquell era com a mi, era mi bebè, no? I l'havia de fer brillar, no? I a vegades ens perdem amb això també, perquè potser si desapareixes que no es necessita tant. Vull dir que a vegades... El que passa que, clar, aquí també entrem en una perversió, en una complexitat, que és, jo com a entitat també necessito que estiguin les coses, perquè si no estan jo tampoc, com a entitat, també podria desaparèixer. No? A vegades les entitats també hem de justificar-nos, no? Perquè no volem desaparèixer i justifiquem la nostra, com un ésser vivo que quiere sobrevivir i ante todo... Llavors, a vegades aquí hi ha coses complexes de gestionar. Potser... Y claro, y tenim l'administració que como quiere los resultados, porque en el proceso, tú, el técnico va con el proceso y la bandera del proceso, pero l'altre et diu los outputs, resultats, què s'ha aconseguit, no? I clar, aquí entrem en una doble lògica que ens dificulta amb la feina, perquè potser el procés i el resultat interessant és que la gent prengui consciència, i això potser pot trigar un any. Per això jo deia que hi ha un treball d'enfortiment, no? de la presa de consciència. És veritat que la gent quan es consciència sí que fa que en Batlló a Barcelona sorgeix que la gent en un moment pren consciència i tira, o altres experiències. Però clar, això costa. I això pot costar una generació a vegades, no? Canviar el xip d'una manera de fer a una altra manera de fer. Llavors, aquí les entitats potser han de començar a treballar per ser hàbils en com som capaços d'explicar resultats d'aquest procés que el que fa és treballar la conscienciació, que això no hem sabut fer, perquè no és fàcil, no és fàcil de fer. Hi ha alguna experiència a Itàlia que ho ha treballat i curiosament ara a Itàlia, a Nàpoles, que no he pogut explorar gaire, volia explorar una mica més per explicar-vos més detalls, però encara no ho tinc gaire clar, però a Nàpoles ara la ciutat de Nàpols està replantejant tot un altre tema amb la governabilitat i tal, de donar a la ciutadania l'autogestió de molts serveis i els acompanyarà amb l'autogestió. Jo crec que tots aquests processos aniran calant. La nostra societat està demanant aquesta presència més, no?, en els processos i ho veiem cada vegada més. Hi ha coses que estan emergint. a lo millor no són gran coses, perquè també estem acostumats a lo comunitari, no? I la festa, el no sé què, que esté tot el món i tal. Però a vegades hi ha petits processos comunitaris, coses petites que van funcionant i que van tirant, no? I que es van construint. Jo recordo quan van començar Nou Barris amb la sopa de Nou Barris al festival d'Inter, que era una cosa petiteta que després, no? I van començar, que a vegades hi ha coses que la gent es fa seves perquè realment li dona valor. Potser el que ens hem de plantejar és de quina manera ens apropem a fer les coses que la gent dona valor, no aquelles que se'ns demana, perquè moltes vegades ho fem perquè hem de cobrir con el plan d'inclusió, no? I clar, tenim el pla d'inclusió que ens diu i hem de posar la creu a la casella i això ens perd. Llavors, i ho entenc, que ens perdi, perquè a tots ens ha passat, depenem d'una subvenció, depenem de que l'administració ens digui que sí, llavors, clar, hem de pensar en com som capaços de fer una doble feina, treballar amb doble ritme. Per una banda, cobrir coses perquè ens ho demana, però per l'altra anar, no, com una formigueta, fent aquest treball de fons de com conscienciar l'altre del paper que té i de la responsabilitat que té. Perquè fixa't que quan hi ha un problema, la gent, quan hi ha un problema de veritat, i quan la gent vol alguna cosa de veritat, s'aglutina. Quan la sala de benepunció, s'aglutinen. Quan l'altre dia a Masnou, que no fan, no tenen molta allò, vida de participativa en algunes zones del Masnou, els hi volien posar un centre d'atenció i seguiment a les drogodependències en el CAP. Va muntar un pollo. Es van articular tots, estaven tots tot el dia revueltos. No s'havien ajuntat feia no sé quants anys. Bueno, quan hi ha un tema que realment mou a la comunitat, llavors, quan va haver els problemes dels pisos amb la luminosi, bueno, els temes de la PA, quan tiren davant la PA amb tota la problemàtica que hi ha, perquè ara no només són problemes de comunitat petita, que és el que jo deia abans, les comunitats s'han magnificat. Vull dir que ara hi ha problemes que són també globals i que la gent es mobilitza i actua comunitàriament, però no amb la comunitat circunscrita petita, m'explico? Sinó amb la comunitat global, perquè hi ha un problema global de la vivenda, per exemple, no? O de la pobresa infantil, o no, problemes globals que ens constituïm com una comunitat d'acció o de pràctica per atacar aquesta situació. És a dir, quan hi ha un problema que realment el sentim nostre, és quan ens articulem. Llavors, potser les entitats no estem realment... Estem tan ficats en la nostra, perquè tenim molta pressió. Jo les entitats les admiro, perquè per sobreviure amb el context que tenen, vull dir, a veure, no ens enganyem. Moltes vegades poc recursos, la subvenció que no sap arriba, que es cobra tard, que és d'admirar la feina, no? Però clar, el dia a dia, moltes vegades, no et permet fer aquesta mirada des de fora, no? No sé si t'he contestat gaire o he reflexionat una mica amb tu. Vale, gràcies.
En tot cas, donem pas a aquesta intervenció, com que els dels esmorzar ens estan esperant, anirem a esmorzar i després, en tot cas, podem donar pas a l'altra taula de treball, però, si voleu, guardem una mica més pel debat abans de començar o després.
Val. Gràcies. Jo penso que moltes gràcies per la teva exposició, perquè em sembla que un tema tan complex en una hora ens has passat moltes idees i moltes preguntes que han quedat aquí, però jo voldria comentar alguna cosa en relació al que has dit. Per exemple, hi ha hagut un moment que m'ha semblat al començament, ja fa estona, que deies que potser ja no hi ha aquella gent que fa el voluntariat perquè vull. Jo aquí sí que te vull dir que existeix molt voluntariat del perquè vull, perquè bàsicament l'essència del voluntariat és aquesta. Val? Llavors, només comentar-te això, és que tinc moltes coses que vull dir, intentaré ser clara i ràpida, no us preocupeu. L'altra cosa que et volia esmentar és en relació als plans de desenvolupament comunitari, que ens deies que és cert que l'administració ha posat tècnics diversos que duen a terme tot això i també en els últims anys hi ha hagut entitats del tercer sector que s'han posat en marxa i que bàsicament el que fan és només prestar aquests serveis, per tant, i que és molt lícit això, és molt lícit, però en definitiva són serveis que venen des de dalt, tal com tu deies, que no sorgeixen de la base i que són molt útils, evidentment, però jo crec que molt lluny de les ambicions personals o de les voluntats, perquè el que fan bàsicament és contribuir i atendre tota una sèrie de necessitats. Val? En base a això, jo també et volia comentar que al llarg dels anys la societat és cert que ha viscut una transformació molt gran i que moltes de les activitats que es feien des del voluntariat per atendre necessitats socials s'han anat acabant convertint-se en serveis remunerats. I aquest és un debat que està dins del món de les entitats i dins del món del tercer sector. I per això et felicito, perquè aquí han sortit moltes coses, perquè és un tema molt complex i molt divers. No? Això, aquest tema del tercer sector, també ha fet que el voluntariat s'anés transformant. Val? I avui continua sent un tema conflictiu. I una cosa que no estic d'acord, que vull remarcar, que has marcat el tema de ciutadania, professionals i voluntariat, i ens deies que en el tema de la ciutadania hi podríem posar la societat en la qual les persones ens sentim sobiranes, i després has posat com en un mateix sac els professionals i el voluntariat, com si el treball fos per encàrrec. I aquí és on ve el meu desacord en què en el món del voluntariat no hi ha un encàrrec normalment, perquè ho faig perquè vull, ho faig perquè m'agrada, comparteixo un projecte, tinc unes visions de futur, participo perquè em sento partícip del que faig. És aquesta l'essència del voluntariat. I jo em sap greu que a vegades algunes accions que es fan doncs desvirtuen l'essència aquesta. També comentaves el tema del marc legislatiu. És clar que hi hagi un marc legislatiu sobre voluntariat, que s'hagi aprovat una llei del voluntariat a Catalunya, senzillament va ser perquè en molts àmbits es vulneraven l'àmbit del voluntariat, es vulneraven els drets i es trepitjava el terreny del que havia sigut el voluntariat. Clar, potser estic parlant de més del voluntariat, més del món associatiu, aquest que potser també reivindica aquesta essència del món del voluntariat. En tot cas, és com a reflexió. I per últim, també volia esmentar, que també has comentat tu el tema, has dit en el projecte, en el programa, posa el voluntariat com a eina, i has dit tu mateixa, has apuntat, potser és que volem parlar d'un altre voluntariat. Jo penso que en el tema aquest jo sí que vull manifestar des de la Federació Catalana del Voluntariat Social de Catalunya el nostre desacord en què posem en el títol el voluntariat com a eina de treball comunitari, perquè el voluntariat no és cap eina de treball. Això rotundament jo ho vull manifestar i ho vull dir. Penso que el voluntariat és un tresor, és un actiu molt valuós. Precisament les entitats que per sort tenen voluntariat, no un o dos, sinó que en tenen molts i que fan un treball voluntari, jo sempre dic que és un valor afegit. I precisament la paraula valor diu val or, i els voluntaris són un tresor, o sigui, valen or en les entitats. No? El tema és molt complex, però jo volia fer-te aquestes reflexions.
Dos rosetes. Sí. Bé, agrair-te la reflexió, només que en cap cas no he dit que el voluntari fa, evidentment, és l'essència perquè vol. Vull dir, això està claríssim, no era aquest, si ho he dit no m'he explicat bé. Perquè evidentment és l'essència del voluntariat, és la voluntat de fer-ho i de fer-ho perquè vol. Dit això, dir-te que evidentment, i ho he dit al principi, valorar molt la feina que fan els voluntaris és un gran actiu, i abans ho he dit, no està ni, i s'hauria de comptar econòmicament tot això, perquè això és una aportació a la societat, però sí que hem de pensar una mica, i quan els posava separats una mica, també perquè dintre del voluntariat n'hi ha de molts tipus, i sí que és cert que hi ha gent que ho fa d'una manera, tothom ho fa voluntàriament, però sí que hi ha gent que ho fa conscientment, participadament, però hi ha altra gent que ho fa perquè té disposició de temps, vol fer-ho, i no està tant amb la part, perquè no vaig allà des de la lògica de la ciutadania, que em posiciona en una lògica diferent, sinó que vaig de la lògica del donar. Hi ha un col·lectiu de gent en el voluntariat que fa una feina tan vàlida i tan bona com una altra, però que ho fa des d'aquesta lògica, i per tant el que rep és un encàrrec. I jo crec que moltes vegades el voluntariat, per estar organitzat, per estar sota aquest paraigües d'aquestes organitzacions que estructuren la feina i la distribueixen, D'aquí venia la idea de posar-los junts, no com si fos el mateix tipus d'encàrrec, perquè també hi ha un encàrrec, per exemple, el professional també té un encàrrec que no li fan, que el rep des de la ciutadania, és a dir, i que es fa el propi professional. I aquí podríem entrar amb un element, no?, de matisos i de... Però, bueno, en definitiva, tenint en compte que realment el valor que té la tasca que fa el voluntariat és indubtable i que amb això estem totalment d'acord, crec que tots els que estem en aquesta sala. Moltes gràcies per les teves consideracions.
Bé, el que podem fer és... anem a esmorzar, però sí que hi ha una qüestió sobre el títol que lògicament ella no et pot contestar perquè no l'ha triat ella i que sí que m'agradaria que just després d'esmorzar algú d'ECAS vingui i pugui explicar una mica el per què van triar aquest títol. Vinga, anem a esmorzar aquí fora, sortint per allà. Gràcies.